Estel Migdia, amb Joan Trias.
Avui és dia d'escoltar aquelles famoses frases de l'estudieu que us hi jugueu tot el futur, les dels nervis abans de cada examen, o els i tu què has contestat a tal o qual pregunta. El dia que sortirà la pregunta equivocada, la que menys s'entén o la més difícil, i han acabat a repassar pel següent entre passadís i passadís. Avui comencen les PAU, les proves d'accés a la universitat. Així doncs, uns 40.000 alumnes catalans ja s'han començat a presentar des de primera hora del matí a les proves que els permetran estudiar allò que volen ser en uns anys: metges, politòlegs, periodistes, químics... I sí, la importància d'uns exàmens com aquests és cabdal. Després entrarem tots plegats en debat i valorarem, sense recordar la meitat del temari, si les d'aquest any han estat preguntes més fàcils, més curtes o més senzilles per adaptar-ho tot plegat a nivells més alts o més baixos d'exigència educativa. Una educació, dit sigui de pas, que darrerament mira molt cap a la llengua, també a la selectivitat, però que fa anys i panys que hauria de revisar tot el sistema educatiu. El cert, però, és que la vida laboral que es puguin trobar els futurs empresaris, mestres o el que prefereixin no augura unes bones perspectives i, per tant, si no és ara, serà més endavant quan la cleca d'una societat que anem deixant com a rèmora sonarà i sonarà de manera forta. Minut i mig que passa de les dues del migdia i així sonen les veus protagonistes d'aquest dimarts 14 de juny i a aquesta hora.
Un adverbio de foco, això no tinc ni idea ni segueixo sense saber què és. Sí. I també et sortia un complemento agente, adverbio de foco.
Com sabeu, fins a la convocatòria l'any passat, l'estudiant triava la llengua dels enunciats. A mà alçada o se li preguntava l'entrada d'una aula.
També iniciarem els projectes d'instal·lar els sistemes de velocitat variable a la P7 Centre, a la P7 Nord i a la C33.
Ucrania tendrá que cumplir con todas las obligaciones.
Tot això era per una entrada contra Catalunya i el moviment sobiranista. Per tant, és un escàndol majúscul.
Me voy satisfecho de mi trabajo diario, esfuerzo y sacrificio, de mi lealtad al club, mirando siempre por el escudo.
A Radio Estel, Estel Migdia.
Gairebé 3 minuts que passen de les dues del migdia i com cada dia comencem programa per fer una mirada cap al cel i saber quin temps ens espera les properes hores i sembla ser que la calor continua. Jordi Miralles, què tal? Bona tarda.
Hola, Joan, bona tarda. La calor, la clara protagonista aquests últims dies i més que ho serà de cara a les properes jornades. Avui tenim màximes arreu del país que es mouen entre els 32 i els 38 graus, tot i que puntualment alguns punts del Pla de Lleida a primeres hores d'aquesta tarda no seria d'estranyar que ens enfiléssim als 39 o gairebé 40 graus. I si no arribem avui als 40, de ben segur que n'arribarem demà, perquè demà encara pugen més aquestes temperatures. Unes temperatures que afluixaran una mica de cara al cap de setmana, però continuarà a ser un cap de setmana força calorós. I pel que fa a l'estat del cel, doncs ja tenim força núvols cap a les comarques del Pirineu, matí relativament tranquil, i des de migdia que estan creixent nuvolades cap a l'àrea del Pirineu, que al llarg de la tarda donaran ruixats i tempestes. Demà la mateixa situació, ja diem que amb més calor, però també amb aquestes tempestes de mitja tarda al Pirineu, que en aquest sector faran que, si més no, durant una estona al llarg del dia l'ambient sigui una mica més respirable. Però la resta de Catalunya, ja diem que la una de calor estarà amb nosaltres força dies més, per tant, preparem-nos a passar calor perquè serà la protagonista com a mínim durant tot el que resta de setmana.
Gràcies, Jordi. Ja són 4 minuts que passen de les dues i a aquesta hora us expliquem també les principals notícies del dia. Ho fem amb tot l'equip habitual, amb Jordi Carretero al control tècnic, Pau Massipi, Ferran Capdevila a la producció i a la redacció, Ana Closa, Xavi Toscano, Sílvia Muñoz, Judit Casellas i Olma Giró. I hem començat el programa explicant-vos-ho, que aquest matí ha començat la selectivitat 2022 amb 40.000 estudiants que s'estan examinant durant 3 dies de les proves d'accés a la universitat. És el primer en plena normalitat després de 2 anys de pandèmia i amb la novetat del formulari anònim per escollir l'idioma dels exàmens. De moment, i durant el dia d'avui, l'opció de castellà ha estat la més polèmica per molts dels estudiants. Sílvia Muñoz, bona tarda.
Bona tarda. Més enllà dels nervis habituals o de les típiques anècdotes d'aquests dies, com deixar-se les etiquetes a casa, el començament ha sigut molt normal. Ja s'han examinat de la llengua castellana, el qual alguns pocs alumnes l'han valorat de molt fàcil, com la Lucía, que ha escollit l'opció A.
Jo he triat l'opció A, que bàsicament, o sigui, havies de fer les preguntes del llibre de lectura sobre la Fundació, i eren preguntes molt fàcils. La veritat és que durant el curs han sigut més difícils. I també havies de fer un text descriptiu sobre un escaparate. I després tenies també una lectura en la qual era molt descriptiva i et feien preguntes sobre la lectura. Fes un petit resum, però d'aquests curs i poca cosa més.
Precisament aquesta opció ha fet esclatar les xarxes socials. Adverbio de foco i les figures retòriques també han centrat el protagonisme, sobretot l'epanadiplosi i l'anadiplosi. També s'han examinat de la llengua estrangera. Mitja hora abans de començar els exàmens, els han donat el formulari on trien l'idioma de les proves. L'escull de la llengua pels alumnes és més aviat per pràctica i comoditat, ho explica l'Òscar.
Es verdad que este año en mi instituto, por ejemplo, algunos profesores hacían las clases en castellano, por ejemplo, en biología, pero yo siempre he optado por el catalán porque es lo que he aprendido desde pequeño y ya pues me es más fácil recordar, por ejemplo, en química los elementos, estas cosas me parece más fácil en catalán.
La presidenta del Tribunal del Campus Nord de la Universitat Politècnica, la doctora Mònica Sánchez, creu que el nou formulari anònim no suposarà un canvi en l'escull habitual dels alumnes.
Jo no puc opinar, la meva impressió és que segurament no, perquè no crec que hagi canviat d'allò, però això ho veurem i l'oficina ja donarà les xifres i tot. Jo no espero grans complicacions.
Abans es preguntava amb alçada o a l'entrar a l'aula. La secretària general del Consell Interuniversitari de Catalunya, Cristina Jalpí, valora que era la manera més eficient.
Com sabeu, fins a la convocatòria l'any passat, l'estudiant triava la llengua dels enunciats amb alçada o se li preguntava a l'entrada d'una aula. Creiem que aquest és el sistema més pràctic, més senzill i més eficient de distribuir els enunciats d'acord amb la tria que feien els estudiants.
Dijous, l'últim dia de selectivitat, el govern digitalitzarà la tria anònima de l'idioma d'alguns dels exàmens. El Departament de Recerca i Universitats provarà dues tecnologies, el codi QR i per Bluetooth. L'objectiu d'aquest testeig és, segons Jalpí, millorar l'eficiència.
És eficient o no? Quines limitacions té? Quines possibilitats? Quins inconvenients tindrà? Quant de temps triguem, per exemple, quant de temps triguem a fer tot el procés de distribució, etc. No? El temps que triguen les antenes a processar aquesta informació, el temps que es triga a llegir un codi QR, etc. No?
Aquesta metodologia es podria aplicar en un futur en altres aspectes com la tria d'optatives. Aquesta tarda serà el torn de l'anàlisi musical, cultura audiovisual, electrotècnia, física i geografia.
Gràcies, Sílvia. Panadiplosi, Després diem que les coses a dia d'avui són més fàcils. Panadiplosi. En fi, sobre les PAUs s'ha anunciat la plataforma Docentes Libres que troba insuficient el formulari anònim del que ens parlava la Sílvia. En un comunicat, la plataforma considera que aquest sistema continua donant preferència a la llengua catalana i exigeix que es reparteixin proves amb enunciats bilingües a tots els alumnes. Anna Closa, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. En canvi, la consellera d'Universitat Gemma Geis ha dit que si hi ha queixes d'algun partit o associació contra el formulari, assegura que se seguirà treballant de la mateixa manera. La titular d'universitat ha reivindicat que és una solució per complir ordres del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i per seguir apostant pel català.
I pel que fa als instituts lleidatans, plantegen acabar les classes a la una del migdia en lloc de les tres per la calor.
Les altes temperatures estan provocant alteracions a les classes en col·legis i instituts. De fet, alguns dels alumnes han arribat a visitar el CAP per marejos i cremades per l'exposició al sol. El termòmetre a Lleida ha arribat a marcar gairebé 37 graus i mig i les previsions meteorològiques indiquen que aquest dimarts es pot arribar als 40 graus.
Canviem de qüestió perquè el Tribunal Suprem arxiva la investigació contra l'exlíder del Partit Popular, Pablo Casado, per les afirmacions sobre el castellà a les aules catalanes.
L'alt tribunal es declara incompetent per la pèrdua de condició de forat de Casado perquè aquest va renunciar al seu escó al Congrés quan va perdre la presidència del Partit Popular a principis d'abril. Recordem que la Generalitat i Junts per Catalunya es van querellar contra ell per injúries i calúmnies, també per incitació a l'odi en el cas del partit, per haver afirmat que hi havia professors a Catalunya amb instruccions de no deixar anar al lavabo a nens perquè parlen castellà.
I la justícia andorrana ha decidit investigar l'expresident espanyol Mariano Rajoy i els seus exministres Jorge Fernández Díaz i Cristóbal Montoro. Ho fa arran d'una querella presentada per l'entitat Drets i per l'Institut de Drets Humans d'Andorra, que denuncien la trama andorrana de l'anomenada Operació Catalunya. Els acusen, doncs, de coacció i d'informacions falses per aconseguir informació sobre comptes bancaris en aquell país.
La magistrada que porta el cas conclou que haurien comès un delicte d'atac a la sobirania andorrana i els imputa un delicte de coaccions, amenaces, extorsió i xantatge. La intenció de les coaccions, segons la jutgessa, era aconseguir dades dels suposats comptes bancaris andorrans, entre altres de la família Pujol Ferrusola, del president Mas i d'Oriol Junqueras, segons ha avançat el Digital al Món. En aquest sentit, el Partit Popular d'Alberto Núñez Feijó manté el silenci i comunica que no té res a dir sobre les investigacions.
I, de fet, l'Associació de Juristes Drets creu que serà difícil que s'acabi aclarint què va passar a la branca de l'Operació Catalunya que afecta Andorra.
Un dels membres de Drets, l'advocat Sergi Blázquez, ha explicat a Radio Estel els motius pels quals creu que la investigació no aclarirà res.
Serà difícil, perquè, com diem, aquí hi ha clavegueres de l'Estat, hi ha implicat les altes esferes de l'Estat espanyol, un president del govern, ministres, secretaris d'Estat, els serveis secrets estan també implicats. Tot això era per una trama contra Catalunya i el moviment sobiranista. Per tant, és un escàndol majúscul.
Segons l'advocat, el camí a recórrer en aquest procés serà llarg. Per ara, els investigats no tenen dia per declarar i la jutgessa andorrana només els insta a buscar-se un advocat en un termini de 15 dies. Si no ho fan, se'ls assignarà un d'ofici.
Mentrestant, el govern català pren mesures a l'AP7 per evitar el col·lapse i reduir la mortalitat. Les noves restriccions entraran en vigor just pel pont de Sant Joan i de forma indefinida. D'aquesta manera, es vol posar fre al col·lapse que hi ha en aquesta autopista des que s'han aixecat els peatges, amb un 40% més de vehicles que circulen per la via. Anem cap al Palau de la Generalitat i ens ho explica tot plegat Judit Caselles. Judit, bona tarda.
Bona tarda, Joana. La limitació dels camions de no poder circular per l'AP7 els diumenges a la tarda ara tampoc no ho podran fer ni els dissabtes de 10 a 2, ni els divendres, ni els dies previs de festiu. A més, estaran obligats a circular per la dreta i, com a molt, a 80 km per hora. A més, el govern habilitarà un nou carril a l'AP7 Nord entre Sant Celoni i Parets del Vallès. El govern confia que aquestes mesures puguin començar a posar fre a les retencions a l'autopista i reduir, ara sí, la mortalitat. Ara bé, el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, vol deixar clar que les retencions són pràcticament igual als caps de setmana que els dies d'entre setmana i per això creu que si el govern espanyol no fa una inversió amb cara i ulls, tant en carreteres com en Renfe, no es podrà posar punt i final al col·lapse.
Dècades de deixadesa a Rodalies, que és l'única alternativa real, viable, a una alternativa al transport de vehicles en la mobilitat obligada, que és la de cada dia que la gent va a treballar, o a estudiar, o a fer gestions imprescindibles en dies laborables.
Per resoldre els problemes a l'AP7, Elena diu que és bàsic fer el lligam amb l'A2 a Martorell i el tercer carril a Tarragona, que és una mancança endèmica des de fa molts anys entre l'Hospitalet de l'Infant i Amposta.
I seguim amb tu, Judit, perquè la consulta que el govern tenia prevista per fer els Jocs d'hivern podria no celebrar-se. El govern espanyol no veu amb bons ulls el decret llei de consultes populars que va aprovar la Generalitat per poder convocar la votació.
El govern espanyol ha enviat un requeriment a la Generalitat expressant els seus dubtes sobre la legalitat del decret llei, tot i que encara no l'ha impugnat. Les dues parts estan ara negociant com ho resolen. La portaveu del govern, Patrícia Plaja, diu que en cap cas no contemplen que la votació no es pugui fer.
El decret llei continua plenament vigent i, per tant, la consulta es podrà celebrar quan el govern decideixi que s'ha de convocar i, en cap cas, no es contempla l'escenari que no es pugui arribar finalment a un acord sobre aquest tema i que això arribi al Tribunal Constitucional.
Abans, però, faltarà que finalment s'acabi formalitzant una candidatura espanyola perquè a hores d'ara no està gens clar.
Des del Palau de la Generalitat, Judit Caselles, gràcies. Fins ara.
Fins ara, Joan.
I precisament el primer secretari del PSC, Salvador Illa, s'ha reunit aquest dimarts durant 40 minuts a Saragossa amb el president de l'Aragó, el socialista Javier Lambán. Tots dos
han convocat
partit la necessitat d'entesa per tal de consolidar una candidatura conjunta. La trobada s'ha produït després que Illa participés a la capital aragonesa en un acte amb empresaris on s'ha mostrat convençut que, malgrat les dificultats, Catalunya i l'Aragó podran elaborar una bona candidatura davant d'altres ciutats com Vancouver o Sapporo.
I el conseller de l'Interior, Joan Ignasi Elena, que ens parlava dels problemes seriosos de l'AP7, doncs bé, avui ha tingut lloc l'enèsima incidència a l'AP7, un incendi a la mitjana a l'alçada de Sant Cugat ha tallat la via durant una estona i ha tornat a provocar retencions.
Els efectes del fum han obligat a tallar l'autopista en direcció Tarragona, amb dos carrils afectats, i en sentit Girona per complet a l'altura del Sant Cugat del Vallès. L'incident ha provocat uns 4 quilòmetres de retencions, segons ha informat el Servei Català de Trànsit.
Un jutjat de Barcelona processa Roger Espanyol, el militant independentista a qui una bala de goma va provocar la pèrdua d'un ull en les càrregues policials de l'1 d'octubre.
En la mateixa interlocutòria, el jutge també processa 4 agents de la Policia Nacional per delictes de lesions a diversos ciutadans. Un d'ells és l'escopeter que presumptament va disparar a Roger Espanyol. El jutge assegura que el policia va incomplir totes les mesures de seguretat sobre la utilització de material d'antiavalots i el militant va llançar una balla contra els agents abans de ser lesionat.
I obrim també plana internacional perquè Brussel·les s'inclina a favor de concedir a Ucraïna l'estatus del país candidat a adherir-se a la Unió Europea. Són declaracions de la vicepresidenta de la Comissió Europea, Vera Jourová, des del Fòrum Europeu a Madrid.
Ucrania tendrá que cumplir con todas las obligaciones y cumplir con todos los hitos y cumplir todos los criterios que han sido diseñados para los países candidatos para poder ser miembros de pleno derecho de la Unión Europea.
La recomanació de la Comissió Europea es tancarà aquesta setmana i es traslladarà als estats membres, que són els que tenen l'última paraula.
I d'altra banda, la mateixa vicepresidenta de la Comissió Europea ha expressat la seva aposta per un model en què jutges i magistrats triïn els jutges del Consell General del Poder Judicial Espanyol.
Així doncs, l'excomissària de Justícia de la Unió Europea s'ha posicionat a favor del sistema que el Partit Popular planteja al PSOE de cara a futures renovacions del Consell General i que també reclamen 3 de les 4 principals associacions judicials.
I a partir d'avui, Espanya i Portugal començaran a aplicar el topall al preu del gas a l'anomenada Illa Ibèrica, una mesura amb la que els dos països esperen reduir la factura elèctrica, ja que el preu d'aquesta matèria té un impacte directe en el preu de l'electricitat.
Després de mesos de negociacions i la llum verda del Congrés dels Diputats i la Comissió Europea, l'excepció ibèrica comença a caminar. Amb aquesta mesura, el gas no es podrà cobrar més de 40 euros al megawatt-hora, un fet que s'hauria de traduir en una rebaixa de la factura de la llum d'entre un 15 i un 20%.
I concretament ha baixat un 23%, és a dir, que demà el preu de la llum costarà 49 euros menys que avui.
Demà el preu de l'electricitat costarà 165,59 euros al megawatt-hora, quan avui costa 214. Recordem que el preu del gas per a generar electricitat té a partir d'ara un topall de 40 euros al megawatt-hora durant 6 mesos i els 6 mesos següents anirà pujant en 5 euros cada mes, de forma que el màxim del preu del gas de mitjana els pròxims 12 mesos serà de 48,80 cèntims al megawatt-hora.
I el govern espanyol estudia introduir als pressupostos de l'Estat impostos extraordinaris a les energètiques. Així ho ha apuntat la vicepresidenta tercera del govern espanyol i ministra de Transició Ecològica, Teresa Ribera.
La ministra ha detallat que aquests impostos extraordinaris fan referència a les benzines i també elèctriques, que han obtingut beneficis importants fruit de sistema que els permet cobrar tota l'energia al preu de la més cara. Ho ha dit a Televisió Espanyola.
Será importante ver si necesitamos una fiscalidad adicional para las eléctricas. Y la otra cosa que será importante ver es si necesitamos una fiscalidad especial para gas y petróleo. ¿Cuál es el punto, cuál es el momento en el que es pertinente debatir esto? Probablemente en el contexto de la legislación presupuestaria.
A tot això, la vicepresidenta tercera del govern espanyol ha assegurat que el seu executiu anunciarà en pocs dies les noves rebaixes al preu de la gasolina, que fins a final de mes suposa un descompte de 20 cèntims al litre.
I encara pel que fa a l'energia, han estat avui els empresaris turístics gironins els que han mostrat la seva preocupació per l'increment dels costos energètics.
La majoria dels empresaris del sector turístic gironí assegura que estan assumint un sobrecost reduint el marge de benefici, però veuen amb preocupació que el mercat energètic segueixi a l'alça fins a final d'any. Això podria comportar dificultats en el tancament de comptes. Per contra, confirmen que falta mà d'obra del sector, tot i que no preveuen que comporti problemes de cara a la temporada d'estiu.
I si parlem del sector turístic, també hem de parlar de les agències de viatges que envien una carta al Ministeri d'Interior reclamant mesures urgents per fer front a l'arribada de turistes.
Demanen més reforços als aeroports per tal d'evitar una situació de col·lapse. La patronal considera insuficient el reforç de 500 efectius que va anunciar el govern espanyol i assegura que en els últims dies s'han superat les 3 hores d'espera als controls de passaport i als accessos a les zones d'embarcament i, per tant, hi ha hagut passatgers que han perdut vols i connexions. Les agències de viatges alerten que el problema cal que es resolgui abans de començar la temporada alta.
I atenció també al sector del taxi, que reconeix que hi va haver mala praxi per part d'alguns taxistes al no acceptar passatgers que sortien del Primavera Sound aquest cap de setmana. Davant l'increment de la demanda, defensen que la solució per fer front als pics de mobilitat puntuals no passa per una ampliació de la flota.
Des d'Elite Taxi encoratgen els clients que es van veure afectats per les males pràctiques després del Festival de Música que ho denuncien a l'Institut Metropolità del Taxi. Pel que fa al desequilibri entre oferta i demanda de taxis que es viu quan s'organitzen grans esdeveniments a la ciutat, el portaveu Tito Álvarez defensa que a Barcelona el nombre de taxis en funcionament és suficient i que la solució passa per millorar el transport col·lectiu. Ho ha dit el Punt i Seguit de Radio Estel.
La demanda se absorbe bien, menos en las horas punta, pero esto ha pasado siempre, toda la vida. Cuando salen 80.000 personas del campo del Barça, no hay 80.000 taxis. Eso es imposible. Cuando salen 10.000 o 12.000 personas de los cruceros cada domingo, al final hay un puente para entrar y para salir. ¿Qué hacemos? ¿Soltamos o ponemos 10.000 taxis más? Es que así no vamos a solucionar nada. Es un trabajo conjunto para reforzar el transporte colectivo, reforzar las líneas de metro que entre semana están cerradas o los jueves y los viernes están cerradas por la noche y esto no ayuda.
El Ministeri de Seguretat Social, amb José Luis Escrivà al capdavant, redueix les quotes als autònoms per mirar de trobar un consens i reformar el sistema de contribucions. La proposta rebaixa 5 euros la quota mínima d'autònoms i millora la proposta pels que guanyen entre 1.700 i 2.330 euros.
En canvi, el tram més alt, els que estan per sobre de 4.050 euros, ara la cotització passaria a ser de 565 euros al mes, 15 més que l'anterior proposta. També rebaixa entre 30 i 40 euros la quota mensual que paguen els treballadors per compte propi, que ingressen entre 1.700 i 2.030 euros. A més, els que guanyin més de 670 euros en pagaran 245 de quota mínima, és a dir, 5 euros menys que ara, i els que superin els 4.050, el que hem dit, cotitzaran 15 euros més, pagant-ne 565. D'aquesta manera, vol acostar posicions amb patronals i associacions d'autònoms perquè s'assumin a l'acord amb el Ministeri per la reforma de la llei. D'altra banda, si es vol demanar la prestació de cessament d'activitat degut a la pèrdua d'un 75% de la facturació, es pot fer reclamant-ho per problemes econòmics, sectorials, situació extraordinària o per una baixa transitòria de facturació.
I atenció també perquè el deute de les administracions públiques continua creixent i ho fa a gran velocitat.
Aquest últim any el deute públic s'ha incrementat fins a arribar als 60.780 milions d'euros, el que significa que el deute total és d'1.453 milions d'euros. Una situació que suposa haver sobrepassat en només 3 mesos el percentatge d'endeutament respecte al PIB inicial previst per a tot l'any.
El Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat obre la convocatòria del programa 30+. L'objectiu és fomentar la inserció laboral de les persones majors de 30 anys que es troben a l'atur.
El tràmit està obert fins al 30 de juny i està dotat amb 23 milions d'euros que es repartiran en dues convocatòries. Una per la formació i l'acompanyament i l'altra per subvencionar contractacions. Es calcula que un total de 2.400 persones es beneficiaran d'aquest programa des del proper 1 d'octubre fins al 30 de setembre de l'any que bé. El departament ha apuntat que enguany es prioritzarà l'atenció dels aturats de llarga durada.
I els educadors socials veuen perillar la seva continuïtat a les escoles.
Els professionals tenen por que els seus contractes es cancel·lin en ple estiu després que el Departament d'Educació i el Col·legi d'Educadors Socials hagin posposat la seva reunió fins a finals de juny. Actualment hi ha 75 educadors socials que es van incorporar a 75 centres escolars per donar suport i pal·liar els efectes que estava tenint la crisi de la Covid-19 i ara temen que l'administració catalana retalli o fins i tot cancel·li el programa de suport als centres.
Les plataformes digitals avisen que sistemes d'espionatge com Pegasus ara no només poden estar en mans dels estats, sinó també d'altres persones que estiguin disposades a pagar-los.
Així ho ha confirmat el director de Seguretat de Meta, David Agranovich, en una intervenció al Comitè de l'Eurocambra que investiga l'ús de Pegasus de la Unió Europea.
I canviem de qüestió pel que fa a les dades de Covid, indicadors i velocitat de propagació i ingressats als hospitals catalans es mantenen estables.
Salut ha fet públic que avui hi ha 38 ingressats més per Covid respecte a l'últim balanç que va ser aquest passat divendres. Concretament, hi ha 1.285 ingressats als hospitals catalans i a les unitats de cures intensives la xifra també creix. Avui hi ha 33 crítics, és a dir, 5 més que en el darrer balanç.
El departament també ha informat que s'han notificat 9 morts més per Covid des del divendres passat.
Pel que fa als indicadors de la pandèmia, la velocitat de transmissió es manté una vegada més per sobre de l'1. El departament ha notificat avui que ha baixat una centèsima i es troba en l'1,06. El risc de rebrot puja 34 punts i ho fa fins a 314. Recordem que Salut comunica ara les dades 2 cops per setmana i concentra les proves en persones vulnerables i pacients greus.
I a tot plegat, la Comissió Europea ha anunciat la firma d'un acord amb una empresa danesa de biotecnologia per comprar massivament més de 100.000 vacunes contra la verola del mico.
Les vacunes s'adquiriran en fons de la Unió Europea i s'entregaran als diferents estats membre. L'entrega es farà efectiva a cada estat segons la proporció en població que tenen i començant pels països amb necessitats més urgents.
Des de principis d'any, l'Hospital Vall d'Hebron ha detectat 5 casos de bebès amb traumatisme per sacsejada.
La xifra ja suposa 4 casos més que en l'any 2021. Així doncs, l'hospital ha posat en marxa un programa per conscienciar les famílies amb recent nascuts dels riscos i les conseqüències que pot tenir sacsejar un nadó. Asseguren que una sacsejada de només uns segons pot deixar-lo sec, provocar-li seqüeles neurològiques irreversibles o fins i tot la mort.
I l'Estat acapara la meitat d'inversions de cocaïna de la Unió Europea, però tan sols confisca el 17,4% dels quilos.
En total, l'Estat espanyol ha intervingut 35.240 operacions, el que suposa més d'un 55% del total de la Unió Europea. L'Estat també és el primer de la Unió Europea pel que fa a la confiscació de plantes de cànnabis, amb gairebé 1,5 milió, és a dir, un 52% del total al bloc comunitari. Segons l'informe de l'Agència Europea, més de 83 milions de persones a Europa han declarat haver consumit drogues il·legals algun cop. El cànnabis és la més consumida amb 22 milions d'adults europeus que reconeixen haver-ho fet en l'últim any. Després del cànnabis, els estimulants són la segona droga més consumida a Europa.
I en plana econòmica, el bitcoin posa fi a la seva treva. En 6 mesos ha fulminat 2/3 del seu valor i s'enfonsa a mínims del 2020.
Aquest dilluns s'han registrat caigudes superiors al 15% i se situa a l'entorn dels $23.000, el seu nivell més baix des de finals del 2020. L'enfonsament podria ser similar o superior a moltes altres criptomonedes que existeixen al mercat. El que es coneix com l'univers cripto va arribar a aconseguir un valor conjunt de mercat de 2,8 milions bilions al novembre i ara es troba per sota del bilió de dòlars.
I us parlem també de Barcelona perquè el seu ajuntament preveu actuar aquest any i el vinent en un centenar d'escoles per pacificar el seu entorn i convertir els accessos en llocs de trobades segurs i saludables.
Un total de 216 centres educatius es beneficiaran d'aquest programa anomenat Protegim les escoles fins a finals de mandat. La inversió serà d'uns 16,8 milions d'euros i precisament l'objectiu del mandat se situava en els 200 centres.
En plena de successos també us expliquem que l'Audiència de Girona absolta el pare que s'enfrontava 6 anys de presó per abusar sexualment de la filla durant 4 anys.
Les acusacions sostenien que els tocaments van començar l'any 2015, quan la nena tenia 11 anys, i que el darrer episodi va tenir lloc el 2019. La sentència conclou que les contradiccions de la víctima i la falta de record no poden fonamentar una condemna.
I encara ens quedem a Girona perquè l'Audiència també ha condemnat a 2 anys de presó un home que va abusar d'una companya de feina a Puigcerdà quan estava adormida i en estat d'embriaguesa pel consum d'alcohol.
Els fets van passar el juliol del 2019. El processat no haurà d'entrar a presó perquè no té antecedents i es compleixen els requisits legals. El tribunal ha suspès l'execució de la pena amb la condició que no torni a delinquir al llarg de 5 anys i que se sotmeti a un curs d'educació sexual. La sentència és ferma.
Gràcies, Anna. Fins ara.
Fins ara.
Esports.
Xavi Toscano, què tal? Bona tarda.
Molt bé, bona tarda.
Avui, en plana esportiva, el jugador de l'Espanyol, David López, s'ha acomiadat aquest migdia dels aficionats i socis pericos en un acte públic a l'estadi.
Sí, el defensa que no renova el contracte que vencia el 30 de juny ha dit que està molt orgullós del seu pas per l'entitat blanquiblava, sobretot pel fet d'haver tingut l'oportunitat de lluir el braçalet de capità del primer equip les darreres temporades.
Me voy satisfecho de mi trabajo diario, esfuerzo y sacrificio, de mi lealtad al club, mirando siempre por el escudo antes que por mí mismo, de los valores y sentimiento blanquiazul que he intentado transmitir siempre a mis compañeros, de haber defendido hasta el final con orgullo esta camiseta. Portar el brazalete de capitán en este club ha sido uno de mis mayores logros en mi carrera, sin duda.
L'acte de comiat ha començat a la sala president de l'estadi i després s'ha traslladat a la gespa, on López ha estat aclamat pels aficionats pericos que s'han acostat a l'RCD Stadium. El jugador, però, atenció, no s'han estat d'enviar un dard al club, assegurant que li hagués agradat marxar d'una altra manera.
Sí que és verdad que bueno, las cosas quizás se podrían haber hecho de otro modo, porque al final pues bueno, era una decisión de club, era una idea que ya estaba prácticamente tomada y me gustaría haberme despedido de otro modo en casa con el partido del Valencia, por ejemplo, en casa.
David López ha estat, recordem, 8 temporades al primer equip de l'Espanyol i ha disputat 237 partits amb la samarreta blanquiblava.
I un que se'n va i un altre que arriba. D'altra banda, pel que fa al Real Madrid, aquest migdia ha presentat nou fitxatge.
Sí, es tracta del migcampista francès Aurélien Tchouaméni. El futbolista ha passat aquest matí la revisió mèdica abans de l'acte de presentació que s'ha fet a la ciutat esportiva. El jugador lliurà el dorsal 18, que és el número que deixa el lliure Gareth Bale. Aquestes han estat les seves primeres paraules com a jugador blanc.
Muy contento y vamos a trabajar mucho para continuar de ganar más títulos, muchos títulos por este club.
El Real Madrid ha pagat per l'internacional francès de 22 anys 80 milions d'euros, més 20 de variables, i ha signat un contracte per 6 temporades.
I en futbol femení, les jugadores de la selecció espanyola han aconseguit un acord històric amb la federació.
Després de mesos de negociacions, les dues parts han arribat a un acord per la igualtat salarial entre la selecció femenina i la masculina, amb caràcter retroactiu. Això sí, Espanya fa així un pas més en el reconeixement professional de les seves futbolistes. Les negociacions han estat liderades per les capitanes de l'equip i alhora jugadores del Barça, Irene Paredes, Jenny Hermoso i Alexia Putellas. En l'acord, a més d'establir-se una igualtat econòmica entre les dues seleccions, també es determina una repartició equitativa dels premis de la UEFA i de la FIFA. I a tot això, la jugadora del Barça, Jenny Hermoso, es veu obligada a abandonar la concentració de la selecció espanyola i no jugarà l'Eurocopa d'aquest estiu, que comença d'aquí a 15 dies. La blaugrana pateix un esquinç de grau 2 al genoll de la cama dreta.
Pel que fa al futbol internacional masculí, aquesta nit es coneixerà l'última selecció que jugarà al Mundial.
Sortirà del partit que jugaran a partir de les 8 els combinats de Costa Rica i Nova Zelanda. Qui guanyi anirà per al grup d'Espanya, juntament amb Alemanya i el Japó. Aquesta passada nit s'ha classificat per al Mundial de Qatar la selecció d'Austràlia, que s'ha imposat als penals al Perú.
I en bàsquet, atenció, perquè el València ja té nou entrenador.
Després de la marxa del català Jordi Peñarroya, el València ha fitxat Àlex Mumbrú com a nou tècnic. L'entitat taronja i l'entrenador barceloní han signat un contracte per 3 temporades fins al 30 de juny de 2025. Mumbrú arriba després d'acabar el contracte amb el Bilbao Bàsquet, on hi ha estat vinculat 4 temporades com a entrenador i 9 com a jugador.
Gràcies, Xavi. Fins ara.
Fins ara.
2 minuts que passen de 2:45 de la tarda. Anem a publicitat i de seguida nosaltres que comentem tota l'actualitat amb el conflictòleg Xavier Pastor. Va, fins ara.
Ràdio Estel. De dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, a Ràdio Estel, obrim les portes del Tot anirà bé.
Les bones notícies i les no tan bones. L'argument intel·ligent, la complicitat d'un somriure, la visió del món des del nord i també des del sud. Pensar que potser no tenim la raó en tot ni tampoc ens equivoquem de mig a mig. Ens agraden les persones disposades a creuar ponts, perquè ens mereixem viure en un món millor i també pensar que hi posem el nostre granet de sorra.
Les tardes de Ràdio Estel es diuen Tot anirà bé. De dilluns a divendres de 3 a 6 de la tarda. Amb Toni Marín.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
En un moment tan difícil com és la pèrdua d'un ésser estimat, a Coral Memorial posem a la seva disposició els nostres columbaris ubicats dins de les parròquies de Catalunya. Li oferim 3 mesos de custòdia de l'urna de manera gratuïta. Coral Memorial, columbaris en parròquies. Informi-se'n al 900-535-811 i consulti totes les ubicacions a coralmemorial.com.
Ràdio Estel, la seu d'Urgell, 105.0. El tiqui-taqui de l'Estel migdia, amb el conflictòleg Xavier Pastor.
Quatre minuts i mig que passen de 2:45 de la tarda i com cada dilluns anava a dir, no, de fet aquesta setmana dimarts, però sí que aquesta hora és l'hora del tiqui-taqui amb el conflictòleg, politòleg, director del postgrau en resolució de conflictes públics de la Universitat de Girona i professor de la UOC. Xavier Pastor, molt bona tarda i gràcies per ser amb nosaltres.
Hola, bona tarda.
Xavier, abans d'entrar en matèria, em deixes renyar algú o no?
I tant, tu mateix.
Olma Giró, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, espero que no m'hagis de renyar a mi.
A tu et sembla normal que hagis d'interrompre un dinar?
Xavier, és que estem tots encuriosits a veure si vas menjar bé o no Figueres. Ens vam quedar amb el dubte.
Bueno, no vau interrompre un dinar. O sigui, havíem pactat que al final... vaig accedir a que poguéssim fer com un tiqui-taqui dimarts, avui torna a ser dimarts, perquè comencem a tenir ja... No hi ha tenir problema, el que passa que en aquell moment jo havia de dinar, és l'únic, i vaig demanar dinar fora del bar o del restaurant per poder tenir, no, que no sentís soroll, el que passa que, bueno, la cambrera molt amablement em portava l'oli per l'avenida i em parlava.
No, bé, anava a dir, si hi havia conflicte, ara ho solucionem, eh?
A Figueres sempre es dina bé.
Sí, eh? Això sí que és veritat.
Així m'agrada. Ja us deixo fer, ara, tranquils.
Va, Olma, que t'esperem a Cultura. Gràcies, fins ara. Sí que volia avui parlar amb en Xavi Pastor sobre moltíssimes coses, i és que comença un estiu d'aquell que podríem dir normal, entre moltíssimes cometes, prepandèmic o gairebé, i amb això també torna una certa normalitat que no ens agrada, com per exemple la tornada de furts i robatoris a Barcelona. O alhora, per exemple, diversos diaris ja han decidit titular que la presència policial també fa fora a alguns manters que ja es comencen a posar en zones cèntriques de les ciutats. La pregunta, però, és, i va en aquest sentit, només s'acaba amb la delinqüència menor, entesa com a delinqüència, però aquesta petita delinqüència, a través de la vigilància i la presència policial, és l'únic sistema que tenim per acabar amb això?
Jo entenc que és el principal, o jo diria que és el sistema. És a dir, segurament, fins i tot provem a faltar aquesta presència policial al carrer, no només amb un vehicle, amb un cotxe, circulant amb cotxe, sinó que... Els estudis i la gent experta en el món de la seguretat i en el món de la criminalitat, i en dades i dades, gent del món de l'economia, que demostren que la policia, la presència de policia als carrers és dissuasòria. És a dir, dissuasòria de qualsevol activitat que vagi en contra de la legalitat o que atenti contra la vida i la seguretat de les persones. Per tant, jo diria que és un dels principals sistemes per evitar això. Després n'hi ha altres, que és el tema de la investigació, evidentment, no? Saber on es posa la gent, quin tipus d'activitat desenvolupen, i moltes altres qüestions, evidentment, no? I també el fet de que la gent, doncs, que eviti comprar aquest tipus de productes al carrer, que també és el gran, no? El canvi de comportament dels usuaris amb el tema de la compra, el consum d'aquestes coses que són il·legals. Però el principal és la policia.
T'ho dic perquè fa uns dies, i arran de totes aquestes notícies, sobretot de presència policial per fer foragitar els manters de la ciutat de Barcelona, era una mesura molt aplaudida per el polític Ramon Espadaler a través de Twitter. I sí que és veritat que molts comentaris feien referència a la presència policial, està bé, però quan es parla de manters no només es parla de la delinqüència que estàs veient, sinó d'una delinqüència soterrada, que és tota la de la migració, totes les màfies que hi ha.
Clar.
I no sé fins a quin punt la conflictologia en tot plegat hi pot interferir o no.
Bueno, en saber exactament ja seria la part de la investigació, no? Intentar ajudar les persones que es dediquen al tema de la criminologia i a saber també tota aquesta afectació més social i tota aquesta afectació de gent que ve de fora, en quines condicions s'acaba trobant i que acaba quasi per obligació, no? Acabant acceptant feines que segurament no faria, o com aquestes, no? O altres que són il·legals, per manca de papers, perquè cauen en xarxes d'explotació, que ja venen dels seus països. Clar, si tu em dius, home, els manters, jo sé que s'han intentat fer coses i que l'important seria que aquestes persones fossin legals i que tinguessin papers i que poguessin accedir a feines i tinguessin una formació. Jo sé que aquestes coses, aquest tipus d'actuacions s'intenten fer, però no són fàcils, no són gens fàcils. Però d'entrada entenc que sí, que clar, s'entén que la primera cosa que tu veus és el que trobes al carrer i després el que cal és incidir, no? Aprofundir amb qui al darrere d'aquests negocis i d'aquest tipus d'activitats.
Ara bé, Xavi, si parlem de conflictivitat, un altre tema prou conflictiu, i ara ho entendran moltíssims oients, aquestes darreres setmanes són les contínues incidències tant a Rodalies, per exemple, que a Rodalies ja n'estàvem acostumats, com per exemple ara de nou a l'AP7, a conseqüència de retirada de peatges i, per tant, també dels serveis d'assistència ràpida, i a tot plegat també s'hi suma que els aeroports ja han avisat que no tenen la plantilla laboral necessària per l'alta demanda que s'espera per aquest estiu, cosa que també, a més, preocupa les mateixes companyies aèries. En tot aquest sentit, sembla ser que ens espera un estiu bastant caòtic, no sé si podem fer front d'alguna manera, i si més no, si tirem una mica enrere en el temps, si hi ha polítiques que podien fer front a tot plegat i no s'han fet.
Sí, jo pensava que em preguntaries què podien fer els mortals davant d'aquest...
També.
Jo et diria, jo recomanaria fer al revés de tothom. És a dir,
no emprenyar-te.
Per exemple, començar per això, no? Tenir una actitud positiva davant de la situació. No, el que vull dir és que, malauradament o sortosament, perquè, clar, amb tot el tema del canvi climàtic, ja no sé si és sortosament el que diré, doncs és malauradament, vivim mesos on la temperatura, el clima, és prou bo per fer vacances.
Massa bo.
I avui per avui, jo penso que, escolta, tothom es pot agafar una o dues setmanes de vacances durant l'any o en altres mesos que no siguin els d'estiu. Ho dic perquè al final sí que és veritat que si congestionem, tots fem el mateix alhora, és molt fàcil que ens passin aquestes coses que ens passen, i ja ens passaven als aeroports, que faltava personal, que hi havia problemes, que no hi ha prou avions, que a més tothom vol els mateixos llocs, etcètera. Per tant, jo recomanaria fer una mica al revés de tothom, és a dir, començar a fer una mica coses diferents que les que es fan a l'estiu. A més, a l'estiu fa molta calor. Per tant, de determinats llocs amb molta calor, tampoc ningú li ve de gust. Dit això, i aquella gent que no farà al revés de tothom, bueno, jo et diria, sí, segurament el problema és que hem passat de 0 a 7. No sé si la gent ho ha notat, jo ho estic notant molt. La gent ja estava crispada i ara encara ho està més, perquè la gent, com que hem d'anar ràpid i corrent a fer les coses, hem com de recuperar el temps perdut, que el temps perdut no el recuperarem, hem de tornar a fer vida, no? Ha de moure's en mons, a tot aquest engranatge de moure's molt ràpid, doncs la gent va molt, 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 molt de pressa. I això ens afecta molt a tot. Has pogut planificar? Segurament, sempre es pot planificar, sempre es poden fer les coses millor, però jo penso que aquest poc temps que ha passat del que seria la pandèmia, no?, que tots estàvem a casa tancadets i tal, a fer vida normal, doncs està passant factura. Mira si està passant factura, que jo sempre explico, no?, que ho hem parlat alguna vegada, que és quan tu estaves a casa teva no senties cap soroll, i ara resulta que precisament tothom s'està queixant que una ciutat com Barcelona, que atrau a milions i milions de turistes, doncs ara hi ha el problema de que la gent, doncs, se queixa de l'incivisme, del soroll. clar, és que hem recuperat allò que ja teníem i el que no havíem tingut mai és aquesta pau, aquesta tranquil·litat, i ara la trobem a faltar. Trobar la combinació perfecta, jo penso que és difícil, per no dir que és impossible, però bueno, s'ha d'intentar, no? Però si d'aquest 0 a 100 no convé a ningú.
Precisament ara parlava a la portada d'avui. Segurament no té res a veure el tema, però jo l'entomo per aquí, perquè en el transfons sí que és el mateix. És normal que tinguem la sensació els ciutadans real, a més, i ara usaré una d'aquelles frases que s'han usat molt a la política, que els polítics no estan pels problemes reals de la gent. Ho dic perquè avui, per exemple, em plantejava, sí, la selectivitat, i se'n està parlant fa moltes setmanes del català a les aules, del català a aquestes PAU, aquestes proves d'accés a la universitat, però i si ens plantegéssim tots plegats també que cal una reforma conjunta i profunda sobre el sistema educatiu del nostre país?
Jo crec que sí que es treballa...
Que està bé, parlar sobre el català, sí. Però vaja, no sé si seria el més important.
Sí, jo crec que sí que es treballa en aquests temes, i ara et donaré una dada, i jo crec que sí que es treballa en aquests temes, però que la política, segurament, per la manera com es comunica, no? Ara, per exemple, la campanya Andalusia, que hem tornat a veure la importància de la personalització del candidat o la candidata i de la força política, no? I surten dades, surten coses que es faran, però en el dia a dia en la política, en aquesta mena de debat continu, no? D'aquest xoc de relats, de manifestacions, bueno, de declaracions i contradeclaracions, això desapareix, no? I ara et donaré una dada. Mira, ja fa setmanes que estic en un tema d'una investigació, resulta que hi ha un titular de l'any 2001 que deia, a La Vanguardia, que deia precisament que la selectivitat havia... Bueno, que desapareixeria. És a dir, i avui he sentit parlar que ja es parla d'una mena de prova diferent, no, amb les universitats, està pactant. Han passat 22 anys. Bueno, segurament la selectivitat no ha desaparegut perquè funciona, és a dir, perquè és una manera de cribar, no?, d'acabar de cribar les persones que han d'entrar a la universitat i tots els actors hi estan d'acord. Però jo crec que feina es fa, el que segurament és que se'n parla de poc, de la feina positiva, i tu em diràs, home, doncs se n'hauria de parlar més, espero que m'ho diguis. Jo et diria, jo crec que sí, que està bé que des dels mitjans de comunicació es doni espai per poder parlar de tota aquesta feina que es fa, i que quan arriba el moment que els problemes surten, no, se pugui explicar tot el que s'ha fet i tot el que també es planteja i com es planteja. I a vegades no hi ha el temps ni l'espai per fer-ho. I sembla que els conflictes ens atrapin i atrapin a la política, però jo crec que el que està més pensada per l'aparador, per generar impacte, audiència, i no per parlar de les coses que realment interessen a les persones. I potser aquesta sensació que deies és una sensació, una percepció que sí que la gent té, no? Que no es parla dels problemes reals de la gent i que se n'hauria de parlar més. Si anem enrere, i acabo, si anem enrere amb la premsa, que és una cosa que jo estic fent aquests dies, mm-hmm. Si anem enrere la premsa, te n'adones que abans en els mitjans de comunicació es parlava molt més, és a dir, hi havia molt més espai per parlar de les polítiques, és a dir, les coses que fan des dels governs, i no com ara, que se centra molt més en les coses que diuen i deixen de dir un respecte als altres, respecte a un tema i com es confronten, no?
Ara faré una pregunta d'aquelles que avui no es farà cap mitjà, no sortirà a cap ràdio ni es comentarà en lloc. Ho dic perquè Xavier Pastor, com el presentem cada dia, és professor a la Universitat de Girona i a més és professor a la Universitat Oberta de Catalunya. No sé si et vols adreçar avui d'alguna manera a tots els alumnes que estan fent els exàmens de les PAU i donar-los algun consell.
El consell que li haig de donar, ells ja el saben, que és haver treballat durant tot l'any. Si han fet la feina, avui he escoltat unes declaracions d'un noi, aquest matí, és una crea de TV3, mentre l'entrevistaven, i deia, jo estic tranquil perquè tot l'any he anat superant les diferents proves que l'escola, no, l'institut, on sigui, he anat fent. Per tant, la selectivitat no deixa de ser una prova més, com una prova de síntesi, si m'ho permets, no? Una prova que sintetitza els coneixements, i per tant han d'estar tranquils. Davant d'un examen no està mai ningú tranquil, però si tu, més o menys, has anat treballant durant tot l'any, jo penso que... I que escolta, que no és una prova de tot o res, sinó que suma, ve a sumar amb la teva qualificació. Per tant, la gent ha d'anar tranquil·la. La gent que ha estudiat i quan ha anat fent bé, ha anat tranquil·la. La gent que ha anat allò panxim-panxam, doncs haurà de patir una miqueta més. Però, clar, és difícil dir-li a la gent que estudi 24 temes d'una qüestió una setmana perquè no es pot estudiar. O se'l sap o no se'l sap.
Un clàssic, també, un clàssic. Parlant de clàssics, vocació esportiva també en aquesta ràdio, no sé si has pogut seguir tot el serial entre Xavi Hernández i Gerard Piqué, que hi ha aquests darrers dies.
Una mica. I això, tornem a un tema que ja se n'havia parlat. Sí, això que està passant avui és un tema que ja se n'havia parlat quan es volia fitxar a Xavi. I la gent, passa que la gent no tenim memòria, però jo recordo que precisament Xavi, una de les possibles demandes que va posar al damunt de la taula quan Víctor Font deia que el portaria, és que volia d'alguna forma no haver de fer d'entrenador amb els seus companys amb qui havia jugat. I per tant ell estava predisposat doncs, a mantenir-los mentre juguessin bé, però a la mínima que la cosa no anés bé, demanar-los que fessin un pas al costat. I és el que està passant amb el Gerard Piqué. Gerard Piqué, no per les qüestions personals, que cada un té les seves, però també per les qüestions físiques. Ja arrossega molts problemes amb el genoll, ja sabem que és una persona que sacrificada, que surt al camp i s'ho deu passar bé perquè es nota i rendeix, però ara el Barça necessita foc nou. I a més va ser ell qui va dir que si no estigués, quan no estigués a l'alçada faria un pas al costat i sembla que s'apropa el moment, no?
Et faré una pregunta d'aquelles que em diràs, bueno, aviam com va la cosa.
Ai, ai.
Gerard Piqué, el comences a veure més president que jugador?
Si el veig més president que jugador...
Fa anys que es comenta això,
eh? No ho sé. Ja et dic no ho sé, no perquè no s'ho cregui que pugui ser president. Sí. Em preocupa, fixa't el que em preocupa el que diré ara, em preocupa una cosa que em sembla semblat curiosa, que és que Gerard Piqué, quan era jugador, quan ha estat jugador, cap dels seus companys l'han votat mai perquè fos capità.
Bona aquesta.
Bueno, preguntem-nos, no sé, potser ho dic més que res perquè el nunyisme, Núñez no va estar bé, però també va fer molt de mal. El rossellisme també, no? Tothom votava. Bueno, l'aportisme, no sé si ara hem d'anar a caure amb el piquisme o amb el... No ho sé.
I un altre dia parlarem del gasparisme, també.
Exacte, no sé.
Amic Joan,
jo crec que és el moment, com que el club està delicat, bueno, segurament aquest senyor pot portar molts diners, que és una cosa que fa falta, però també anem al tanto amb aquestes maneres de conduir, gestionar, bueno, sobretot de conduir, perquè entenc que porta empreses, ja deu saber gestionar o tenir professionals, però el Barça no és una empresa, és un club i és molt més que un club, per tant, ojo amb això. Però bueno, dic que segur que seria, com tothom, si es presenta, pues, suposo que com una democràcia, doncs, la gent poder votar i poder decidir.
El Barça més que un club i ell més que un professor és conflictòleg, politòleg, director del postgrau en resolució de conflictes públics de la Universitat de Girona i professor de la UOC. Xavier Pastor, com sempre, un plaer escoltar-te. En tornem a parlar de tota l'actualitat la propera setmana. Una abraçada molt gran.
Una abraçada, un plaer. Merci.
Tenim tos avui.
No, home, no. És que fa fresquet, eh? Poseu l'aire condicionat molt fort.
En fi.
Bona tarda, Joan, què tal?
Bona tarda, Olma Giró. Bona tarda, Xavi Baldufa.
Bona tarda.
En fi. Jordi Carretero, no m'has ballat avui, aquesta sintonia, eh?
Ja hi som.
És el que té.
Vinga, Joan, que avui hi ha moltes coses.
Doncs tira.
No.
Pelant, eh?
Anem a fer una radiografia de les coses importants que han passat aquest dimarts 14 de juny. Sembla bé?
Sí.
Va, comencem. Perquè primer de tot, informar-te que el segon nanosatèl·lit català ja té nom. Te'n records que vam dir que els nens i nenes de l'InfoCat podien votar, que hi havia un total de 19 finalistes de noms? Sí. Doncs avui s'ha escollit el nom. I saps quin és el guanyador?
Sí i no.
Menut.
No hi estic d'acord.
Per què no?
A mi un satèl·lit que té nom de peus de porc no m'agrada.
De peus de porc, menut?
Sí, els menuts, no?
No.
Els menuts, els peus de porc.
Jo és que no menjo peus de porc.
No li heu dit mai menuts?
No.
A mi m'agrada molt borinot.
A nom a gos.
Menut.
També.
Clar, és que els altres que hi havia entre els finalistes era...
Bueno.
És que tenim una edat, Xavi. Tenim una edat, en fi.
Anava a dir, és que està el rovelló i el menut.
Ara.
No, un rovelló. Fatal. Bé, menut s'ha imposat per sobre Borinot, Carquinyoli, Espiadimonis, Espurnes, Quitx, Estel, Galet, Mineiro i Tafaner.
Enviar un meva Carquinyoli... Humil...
Era... Perdona, era la meva aposta, eh?
Era boníssim.
Jo era molt fan
enviar
de
Galet. Enviar un Carquinyoli a l'espai... Em sembla genial.
Galet m'hagués agradat.
Bé, més enllà del nanosatèl·lit català, també hem de comentar que jo aquest matí escoltava una notícia, m'he espantat una mica, que és que cementiris de Barcelona té un problema important, llavors tu, quan escoltes que un cementiri té un problema, poden ser molts. Però crec que ningú s'imagina del problema que estem parlant, i és que hi ha com plagues de gavines als cementiris de Barcelona, perquè doncs han escollit els cementiris per anar a pondre els seus ous. I què passa? Que a les seves cries, o sigui... que no els toquin, o sigui, es posen superagressives,
sí,
i més
sí,
quan
sí,
se senten
sé,
com atacades. Sí. I què han dit des de Cementiris Barcelona? Doncs que recomanen moltíssim no anar als fossars en hores puntes, és a dir, anar-hi a primera hora del dia o a primera hora o a l'última del dia, o sigui, a primera o a l'última, perquè les gavines estan menys agressives, i també hi ha un kit...
Molta mala llet,
molta mala llet, o sigui. I amb això han posat un kit de recomanació, que és que hauríeu d'anar, si voleu anar al cementiri, amb paraigües, inclús amb una escombra, i si fa falta amb un casc. No van conya, són molt agressives,
no, m'han recordat
i ataquen moltíssim.
L'escena de Sean Connery amb el paraigua, eh?
No, i saps quin és el problema també, que del maig a juliol és l'època...
La recomanació del casc m'agrada molt.
Que no, que sí.
Veient la gent entrant al cementiri amb casc i em fa molta gràcia.
Que no, i paraigües. Perdona, que som... No, i a part, el problema és que del maig al juliol és l'època de cria i és quan estan més agressives. Llavors, de maig a juliol, jo, si pot ser part de paraigües, casc i escombra... aniria bé.
Una mica Hitchcock, tot plegat, eh?
Més enllà d'això. Si parlem de que les gavines són una plaga, poc se'n parla. Atenció de les paneroles.
Ai!
Perquè déu-n'hi-do les paneroles, eh?
Pica, pica los mosquitos.
Però no parles de paneroles.
Perquè no hi ha cap cançó dedicada a les paneroles.
Segur que n'hi ha.
No, que ho he buscat demà, que no.
Aquí té que veure les paneroles con los mosquitos.
Perquè són coses que fan ràbia, com els mosquits. Mira, deixeu-me en pau. És la meva secció, tio.
La cucaracha.
Vols callar, ja? És la meva secció.
Ordre, ordre. Som gent d'ordre.
No hi ha cap cançó dedicada a les paneroles. I els mosquits són una cosa que fan ràbia, com les paneroles. Sabeu què passa? Doncs que aquest any ja han anunciat que hi haurà moltes plagues aquest estiu, perquè farà molta calor i estem superant els llindars, els 40 graus, que això no és una cosa normal. Què passa? Hi ha més plagues, tant de rates com de paneroles, i això fa genera molt de rebuig. Jo em vaig preocupar perquè el meu veí em va dir que havia trobat paneroles a casa seva, i recalco, som veïns, llavors és una cosa... Estic preocupada. Bé, com
entre,
que...
entre gavines i paneroles no sabria jo, eh? Que...
Home, jo...
Què? Ah!
Mira, jo crec que prefereixo aquesta. Que m'ataqui una gavina.
Sí?
Perquè les paneroles tornen.
Amb el bec aquell vermell...
Però t'atacarà una vegada i no hi tornaràs. En canvi, tu no es cuis si a casa teva venen o no venen més paneroles. Això és un problema, Joan,
no,
i poc se'n parla.
No ho sé.
Bé, doncs tots aquells que estigueu preocupats per les possibles paneroles que pugueu tenir a casa vostra, que per són molt grosses i és un bitxo de ciutat, sabeu què podeu utilitzar? El cogombre.
El cogombre?
És un remei natural per fer fora les paneroles. I l'únic que necessiteu...
Les negres o les americanes aquelles?
Totes.
Les americanes.
L'únic que necessiteu és una galleda d'aigua... Cogombre, el que heu de fer és tallar el cogombre com si el poséssiu a l'amanida, d'acord? Llavors el poseu a la liquadora amb aigua, com si feu suc. I llavors ho poseu en el cubell de fregar. I inclús va molt bé fregar el terra, perquè és un bon netejador, i el que passa que...
A mi em sembla de fer un smoothie ara amb una paranola.
Que t'ho prometo, que odien l'olor a cogombre. I no és un smoothie, perquè l'smoothie porta aquí.
I si li fiques tomaca...
I estem parlant que només és aigua
si
i cogombre. No, no farem gazpacho. Home, ja. Feu-me cas, home. Fregueu el terra amb cogombre i aigua i marxaran les paneroles. Jo ho provaré. Ja us aniré a veure què tal.
Jordi Garretero, que diu que vol una mascota de panerola.
Que no, home, cogombre, aigua i cogombre. Bé, però la secció d'avui estava dedicada a l'estimadíssima selectivitat, perquè avui ha sigut el primer dia dels
de
tres.
De les paneroles,
sí, clar,
els nois això, i noies que fan exàmens.
Això
perfecte.
Era l'entrada a la secció,
sí, no,
Joan.
Bé,
era fer l'entrada-sortida. Bé, ho dediquem a la selectivitat, val? Que avui ha sigut el primer dels tres dies. Així de fons posarem música que soni com per estudiar. Tu vas dir que estudies amb Ludovico Einaudi.
Sí, m'agrada.
No estem d'acord, això és un altre debat d'un dia. Jo, en el meu sentit, posarem Ones Alfa, que els científics recomanen que és la música que més ajuda a concentrar. Sona així, no van conya.
Amb això això estudies tu, eh?
T'ho prometo.
Amb cançons d'Uri Geller.
Que no, hi ha moltes playlists a Spotify i a YouTube. Va molt bé per estudiar.
Està bé.
Bé, el que dèiem, un total de 40.000 alumnes es presenten a la selectivitat. I com cada any sempre es viralitzen alguns tuits, sempre hi ha la pregunta de l'examen que ningú sap. Aquest any hem fet recerca. A més, hem enviat a la Sílvia Muñoz, que ha estat cobrint tota l'actualitat de la selectivitat. Que
em deixes dir una cosa?
Què?
Digues. Si li pregunto a ella em dirà que no m'ho deixa dir, però jo ho dic igual. Que l'han confós avui amb un estudiant...
Amb un alumne,
que
volia dir-ho.
Fer un examen.
Volia dir-ho. Molt cert, però res.
Deixa el micro i agafa...
El boli, el boli.
Està bé de jugar.
Avui el tema del dia ha sigut l'opció A de l'examen de llengua castellana i literatura.
Sí,
val? Perquè en aquest examen el que han preguntat és què és un adverbi focal. Vosaltres m'ho sabríeu dir sense llegir el guió, un adverbi focal.
No, ni idea. Jo sóc així de clar. Ni idea.
Doncs mira, us he fet la feina. Un adverbi focal, el que és... Ho tinc per aquí apuntat, ja ho trobarem. Ah, sí. L'adverbi focal indica el constituent sobre el qual incideix, és informativament rellevant i s'usa per a precisar-lo o per afegir-lo o contraposar-lo a uns altres de possibles o pressupostats. És a dir, no entenem res, però un exemple és, en castellà, el doctor recibe solo los martes. Aquest solo los martes al final té sentit.
Home, serà el solo, no
clar,
solo los martes.
No, el solo.
Ah, vale,
clar, perquè focalitza, saps? L'adverbi focal focalitza. Doncs avui ha sigut la pregunta estrella de l'opció A de l'examen de literatura i Twitter en va ple de què és un adverbi focal.
Escolta, focalitzem tot en musiqueta també o no?
Anem cap a musiqueta perquè ja que estem de selectivitat, avui acabem amb l'último de la fila i el seu Un burro amarrado en la puerta de un baile, que és una de les clàssiques.
Què vol Manolo García i què vol l'último de la fila? Gràcies, Olma. Gràcies a tots els serveis informatius d'aquesta casa. Més informació als butlletins horaris. També a les 6 de la tarda, informació ampliada amb Diana Silva i tot el seu equip amb el Punt i seguit. I us deixem ara també amb un altre equip, en aquest cas el de Toni Marín, i el seu Tot anirà bé. Molt bona tarda a tothom, que vagi bé, i sobretot als nois i noies, que vagi molt bé aquesta selectivitat. Adéu-siau.